Ràdio Maricel a cel obert. I 46 minuts del matí. De ben segur que dues de les persones d'aquesta casa que més poden parlar de la figura de Ferran Rodríguez són l'Albert Soler i en Vicenç Morando. A un servidor probablement li costaria més perquè la meva arribada aquí a la ràdio coincideix evidentment amb la seva marxa. Hem dit què podem fer, no? Quin pot ser el nostre petit homenatge, si es vol dir així, per recordar el Ferran i moltes de les vivències que, en repeteixo, tant l'Albert com el Vicenç han tingut durant els anys d'estar aquí a la ràdio. Doncs hem dit, va, truquem al Vicenç perquè puguem fer doncs, aquest petit record al Ferran. Vicenç, bon dia.
Bon dia, Pitu, bon dia a tots.
No et deixem tranquil ni per vacances.
No, però les circumstàncies també s'ho valen.
Evidentment.
Perquè segurament val la pena parlar una mica d'aquesta època, i l'Albert coincidirà, i em sembla que en Pitu també coincidirà, i en Joan també coincidirà, i coincidiria Mònica Gallardo, coincidiria Xavier Canals, Lola Marzoa, que són les primeres persones a la casa, en Josep Maria Alegre també, després, però l'època heroica en què la ràdio es feia en el graig d'aquest edifici, en el que gairebé podríem definir en un terme molt casolà com un xemisso, com una barraca, literalment, en dins la qual hi havia bàsicament uns pupitres, aquells petits pupitres d'escola, ajuntats un al costat de l'altre per esdevenir una taula gran, i tot això ficat en una petita saleta construïda dins d'aquest graig, que ara serveix de magatzem de pintura, i al costat un control des d'on van començar les emissions de Ràdio Maricel. En Ferran Rodríguez va arribar a Ràdio Maricel conjuntament amb l'Albert Soler, i van ser les dues primeres persones que van entrar dins aquesta petita barraca, aquest petit habitacle, per iniciar l'aventura de la ràdio. Era el juliol del 1988, en Ferran venia, ja portava una trajectòria periodística molt, molt concorreguda, un periodista d'aquells de la vella escola, de carrer, de patejar-se al carrer amb la gravadora a la mà i amb l'agenda i amb els apunts, i venia d'Antena 3, de Vilafranca del Penedès. Antena 3, segurament els més joves no recordaran el que va ser un model de ràdio primer i de televisió després, amb un èxit enorme, fins i tot diríem tan gran que una de les persones que va començar la seva trajectòria en els mitjans de Sitges, com va ser Alfons Arús, era qui presentava una part dels magazins del matí, Antena 3, al costat de Maire Gómez Quem, en aquella època, i era un èxit esclatant. Doncs a la delegació d'Antena 3 de Vilafranca hi havia treballat en Ferran Rodríguez, i de Vilafranca va venir aquí a Sitges per muntar, per construir l'aleshores embrió de l'emissora municipal a partir d'una proposta que li va fer el qui aleshores era regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, Jimeno, Xavier Jimeno, i en el govern aleshores també de Jordi Serra.
Vicenç?
Sí.
Ah, val.
És que gairebé no et sentia.
Ens pensàvem que t'havíem perdut. Així va començar tot. I aquella imatge, probablement, Vicenç, que tenia el Ferran de persona, de periodista atrafegat.
Sí. Molt atrafegat. Segurament molts recordaran aquest esperit tan nerviós, tan impulsiu, tan visceral algunes vegades en les discussions amb Ferran quan es discutia. Era una d'aquelles persones que discutia d'una forma molt, molt acalorada, sí. Però el que sabia és que al cap de 10 minuts ja havia passat la foguerada i
el suflé baixava.
Exacte, i es podia continuar parlant, no? Però en el moment de les discussions, que es podia discutir per moltes coses, i no només en el marc de la ràdio, sinó evidentment en Ferran es dedicava com especialment, com tothom ha conegut, i després la seva trajectòria que la Fell Ràdio així ho ha demostrat, al món de l'esport, i el món de l'esport, com prou bé saps, Pitu, també és un món on la polèmica i la sensibilitat sempre estan a flor de pell, i en Ferran les vivia d'una manera molt, molt intensa, i tant l'Albert com jo, que acabàvem d'entrar en aquell moment, podem recordar com aquell programa d'esports en el qual en el seu dia s'hi va incorporar també Antoni Muñoz.
Sí, senyor.
Antoni Muñoz, que aleshores, parlant de moltes memòries, feia de comercial d'una empresa de distribució de productes làctics, i de tant en tant, doncs, això es dedicava a la seva vocació, que era el món de l'esport, doncs Antoni també venia.
El Toni era entrenador d'hoquei.
Sí, senyor.
De la base del Club Pati Sitges, i aleshores el Ferran li va proposar col·laborar amb la ràdio.
Ah, exacte.
Jo, per recordar, posats a recordar, encara recordo que aquell, diem-ho així, amb carinyo, maratonià programa d'esports dels dilluns.
Precisament anava per aquí. Doncs, que era un programa...
Acabàvem amb els resultats d'hoquei.
Ah, exacte.
I jo tinc, evidentment, perquè l'escoltava des de casa, tinc el record, doncs, del Toni també, gairebé vorejant les 11 de la nit els resultats d'hoquei.
I era aquesta forma de funcionar d'en Ferran, en què segurament també ho portava l'emissora que acabava de començar, una com diríem, una forma d'establir les graelles i els horaris molt particular. Ara no és així, vaja, en pocs llocs és així, però en els inicis de la ràdio aquell programa d'esports d'en Ferran se sabia com començava, però com el tren d'Olot no se sabia quan acabaria. Hi ha dies que podia acabar a 3:15, hi ha dies que podia acabar a 11:00, 11:15, en les ocasions més extenses, perquè, evidentment, aquesta passió per la feina, doncs, superava aquestes restriccions o aquesta forma més ortodoxa de veure les coses. I aquesta és una altra que ens sembla que val la pena ara, segurament, precisament plantejant el que vivim, no? En Ferran només l'ha pogut aturar doncs una malaltia, perquè en aquest sentit era una persona inaturable, inesgotable, ni en vacances ni en no vacances, era bé, doncs, aquell periodista molt de raça que qualsevol moment tenia l'antena posada i la capacitat per poder escriure el que fos. Molts recordaran, i també és una altra d'aquelles anècdotes, com de nit o de matinada algú veia llum a les finestres dels pisos superiors d'aquest edifici. I era en Ferran que estava fent una cosa, alguna cosa, òbviament, relacionada no només en el vessant radiofònic, sinó perquè també havia col·laborat moltíssim, o menys especialment, amb el diari de Vilanova, en aquella època en què les cròniques en els mitjans d'informació i en els diaris s'escrivien amb unes pautes, amb un paper pautat, amb màquina d'escriure, per no superar el nombre determinat de caràcters que demanava després l'article, i aquella màquina d'escriure d'en Ferran, el so d'aquella màquina d'escriure era perpetu durant tot el dia. L'emissora fos per escriure les pautes de publicitat, fos per fer les notícies, o fos per fer les cròniques esportives del diari de Vilanova, de l'Eco, de qualsevol mitjà en què treballés.
El món de l'esport i el Ferran, doncs, molt, molt vinculats, com ens assenyala el Vicenç. Jo, evidentment, no vaig tenir una relació molt estreta amb el Ferran, perquè, en repeteixo, quan jo vaig entrar en aquesta casa, ell marxava, crec que era l'any 90-91, Vicenç?
El 91.
El 91.
Jo
el
diria
91.
Que va ser a principis del 91, en Ferran va estar des d'aquest juliol del 88 fins a principis, jo diria que el primer trimestre de l'any 91.
Anècdota més personal, jo recordo que en un intent de formar part, doncs, d'aquest món tan extraordinari com és la ràdio, un dia vaig decidir anar a veure el Ferran i em va rebre en el seu despatx. I era el Ferran, allò...
De quan teníem despatx, eh?
Sí, de quan teníem despatx. I tal com Raja em diu, mira, noi, diu, això va així, tu aniràs a cobrir els esports, el futbol, el Sobrens, els Sitges, però no cobraràs, Així, pam, pam, pam. Jo li vaig dir, m'ho pensaré, i bé, les circumstàncies em van dur aquí mesos després, i ho celebro moltíssim, sens dubte.
I era així en tots els àmbits.
Sí, sí,
nosaltres
sí, sí.
Estem parlant, òbviament, del vessant radiofònic, pel qual en Ferran ha estat especialment conegut, no només aquí, sinó la gran trajectòria, diguem-ne, dels darrers anys d'en Ferran ha estat a Calafell Ràdio, però, òbviament, molts ho poden recordar per la seva vinculació amb moltes entitats, des dels Carpantes del Prado fins a aquest grup de portants del tabernacle durant la processó de Sant Bartomeu.
Sí, senyor.
Que feia que allò passava any rere any, en sabíem poques coses d'en Ferran, i quan arribava la Festa Major coincidíem amb ell, i llavors bé, la pregunta habitual d'en Ferran, d'aquella forma atropellada, com va tot, com va tot, com va tot? Com va tot a la ràdio? I cadascú s'explicava més o menys la vida i com funcionava i la relació amb els ajuntaments respectius. Bé, doncs era, diguem-ne, el vincle de connexió que mantenia en Ferran d'una forma molt, molt evident també amb Sitges, no?
9:56, gairebé 9:57 minuts del matí. Recordem que la cerimònia d'enterrament serà aquesta tarda a 4:45 al tanatori del Vendrell, per aquelles persones que vulguin anar a acomiadar en Ferran. Vicenç, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pitu, i hem recordat la persona també que va, en el seu dia, posar la veu al primer dels indicatius de Ràdio Maricel, que era un indicatiu molt, molt, molt simple, que venia acompanyat d'una versió d'un, diria que era d'un bolero clàssic amb l'orquestra d'en Janio Martí. Uh-huh. Després en Janio va fer, com tothom sap, va composar un indicatiu especial, una música especial per Ràdio Maricel, però va ser, diguem-ne, aquesta unió de la veu d'en Ferran amb la música d'en Janio Martí, el primer indicatiu que va tenir Ràdio Maricel, perquè en Ferran, entre altres coses, no li queien els anells per res, i tant feia informatius com enregistrava indicatius, falques publicitàries, fes el que fes falta, diguem-ne, i tenia tota la disposició, absolutament tota la disposició.
Allò que sovint, en algun moment o altre, ens ha tocat fer.
Exacte.
Els papers de l'auca, que diuen.
Això mateix. Fer una mica de tot. Doncs allò, l'home d'ofici, un home d'ofici, ens sembla, almenys des del nostre punt de vista, nosaltres aleshores acabàvem d'arribar, inexperts absolutament, estem parlant de fa 26 anys enrere, doncs està clar que en Ferran, en aquest sentit, era l'home que va saber encomanar aquesta passió a tota hora. Després, òbviament, s'han de posar reserves i s'han de posar límits i s'ha d'administrar una mica tot això, però en Ferran, diguem-ne, ens va saber allò, inocular aquest verí radiofònic gràcies a aquesta forma de ser tan impetuosa, tan visceral, tan entregada a la seva feina.
Vicenç, moltíssimes gràcies pel testimoni.
Gràcies, i tu.
Adéu-siau.